Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
A Ràdio Estel, Tocs de Cultura.
Aquesta és una de les peces, jo diria que una de les de presentació, eh? Allò que dius, trobes amb algú, li dones una tarja. Si més no, des del meu punt de vista, després el propietari de la peça decideix altres coses, em consta, però jo faria servir aquesta. De presentació dic, d'un disc que es diu Ara. Ara. Algú li pot semblar així d'entrada, perquè a més estem molt fets ja aquesta dinàmica, que és un títol que s'ha empescat així tal com venia, eh? El vol, ara, està bé, quina gràcia. No, doncs aquesta vegada aquest títol té molt de significat, molt. De fet, està prenyat de significat, significa molt. I és un disc, dic o vaig dient mica en mica que tot arribarà, de Vic Moliner Quintet, que presenta el disc, a més en un format també molt especial, perquè es diu Vic Moliner Quintet, més convidats, i per més que ho he demanat als déus fent danses exòtiques, no he pogut saber de quins convidats es tracta. Aquest concert de presentació del disc a la Sala Jambore dimarts, de pressa, no us adormíssiu, dia 16, a les 8 i a les 10 del vespre. Vic Moliner, per si no teniu el plaer, si no teniu el gust de conèixer-lo, sapigueu que per descobrir-lo trobareu un intèrpret, un productor musical, un compositor, un pedagog que es dedica també a l'ensenyament, concretament al Conservatori Superior del Liceu, i un músic amb totes les lletres, que jo crec que ha anat a buscar una mena, com a mínim, una de les quintessències de la creació musical per fer aquest disc. M'explico. El disc es titula Ara, i veureu com en seguida comenceu a pescar el fil de per on va la cosa. Està enregistrat en directe, 100% en directe, res de trampes de postproducció, però directe, però fals directe. No, en directe, a l'estudi, amb tota la banda dins d'un mateix lloc, i en públic, en directe. Ara, això és el que volia transmetre. L'instant, l'immediat, el que passa, el moment de la interpretació. Aquest és l'ara que ens presenta Vic Moliner. Vic Moliner es presta a que la gent que comença a voler-ne parlar caigui en el parany de dir que és un músic inesperat, no? Fa coses inesperades. Bé, això no és del tot cert, en tant que inesperat és també allò que no sabem per on vindrà, no tenim ni la més remota idea ni ningú no ens ha avisat. Vic Moliner té un estil, té una música, té una manera de fer, té una expressió musical molt, molt, molt reconeixible, però sí que li agrada, en el precís moment d'interpretar, embrancar-se en camins que la pròpia música, l'ambient, el públic, tot, les circumstàncies, li demanen o li suggereixen. És en aquest sentit que fins i tot el Jamboree, que és una sala que tots coneixem com a referent del jazz, sobretot a la ciutat de Barcelona, subtitula aquest concert Jazz barra Cançó. Perquè Vic Moliner no es circumscriu ni es lliga exactament a un terreny. Com deia aquell, poseu-li barreres al camp, no? I va recorrent tot allò que la imaginació li demana i, sobretot, la seva creativitat. Però millor que enrotllar-me allò, jo, que sempre acaba sent, segons com, evidentment, com a mínim, una interpretació de terceres persones, no? M'agradaria llegir-vos un petit fragment, un petit paràgraf que el propi Vic Moliner diu, parlant d'ell mateix, parlant d'aquest disc, i diu: aquest ara el vaig decidir viure i compartir amb persones que estimo, amb músics que admiro, totes elles i ells, influències vitals i musicals per mi, persones fonamentals en la meva persona i en la meva carrera musical. Per això aquesta música es va enregistrar 100% en directe, amb tots els músics gravant alhora i en una única sala on ens acompanyava un públic atent i nombrós. Un ambient on regnava el respecte, les ganes d'arriscar i de sorprendre'ns, la generositat, la interacció, la connexió amb el públic i la voluntat de comunicar. Jo crec que en aquest paràgraf Vic Moliner ha dit tot el que jo volia dir, molt més ràpid i molt millor. Probablement us sonarà aquest home i la seva música, no és de casualitat. Col·labora, treballa i està amb altres bandes, amb molts i molts projectes musicals que corren amunt i avall, a dreta i esquerra del nostre país. I si el voleu trobar, descobrir, barra conèixer, ja sabeu, dimarts 16 de maig, 8 del vespre o 10 del vespre, sempre dues sessions a la sala Jamboree de la Plaça Reial, Vic Moliner Quintet, més convidats.
Tan bo com això, per mi no hi ha res millor. La cançó anima l'escena, canalitza la pena i a la pista agilitza, estilitza i et drena les venes. Té propietats medicinals i sona com cal. Deixa com bateria, posi ritme al teu dia. Belluga els malucs, allibera energia, que de tanta oficina se't rovella l'espina. Vaig rodejat de bon jazz, que es fa petons a la boca amb el meu rap, fent-se l'amor amb total llibertat. S'han tocat públicament. Com adolescents van muntant escenetes pels escenaris de moltes ciutats. Passiona espurnes d'electricitat. Són amants i l'amor els altera. És de veritat, no ho fem per la cartera. És com un instint bàsic que s'apodera de tot. Estic al servei del hip-hop, estic al servei del meu cor i els acords. Estic al servei de l'amor, estic posseït per l'orgasme del flow. Haig de moure els peus al terra i amb cou. Jo jugo amb les paraules, però no vull jugar sol, vull compartir les cartes amb tu. Oh yeah, sona bé, Ted, sona fresquet, però una mica més apretadet pot ser? Ja ho crec, ja ho crec, quin frec que frec, el rap i el jazz van fer juntets, van de la mà. Cada dia és un bon dia per agafar-se la vida alegrement. Tot està dins de la nostra ment. Obre les finestres de casa, deixa passar l'aire i balla. Tot moviment assai, si t'has de relaxar, millor suar. Relativitzar els mals a cop de fals. Caminar descalç pel camp, som animals tancats en pocs metres quadrats. I som educats, però n'hi ha molts d'ofegats. I aquí teniu la nostra guia particular de la felicitat. Entre passions espurnes d'electricitat. Connectar un moment del món, sortir fora, és
tan màgic deixar-se anar
i alliberar una mica de pes ben rodejat d'aquest jazz.
Vull cantar sense parar.
Desconnectar un moment del món, sortir fora,
és tan màgic deixar-se anar
i alliberar una mica de pes ben rodejat d'aquest jazz.
I ara, un altre toc de cultura.
Aquesta és una d'aquelles músiques, aquelles composicions que han fet autèntica fortuna. El terme camí no m'agrada, però ja l'he dit, perquè fer fortuna és jugar a la loteria i que et toqui. O això és un miracle, també, però vaja. Però, en aquest cas, se l'ha treballada, la fortuna. Vull dir, és una peça fenomenal. I que, a més, va arribar en un grandíssim moment per al seu compositor, perquè sort en va tenir. Estava deprimit per el fracàs d'una cosa. Però bé, ara en parlarem d'Edward Elgar, caram, bla, bla, bla. El concert es diu Pompa Britànica, més clar, l'aigua. És un concert de la OSB, de la Simfònica del Vallès. Ja hi estem contents. I és al Palau de la Música Catalana dissabte 20 de maig a les 6 de la tarda. I ara estareu dient, i escolta, però on, si estàvem amb el Sir Edward Elgar, amb la seva pompa, la seva circumstància, els seus graduats, no?, pels americans, ni marxa de pompa, circumstància, radiosa, és la música dels graduats, el fan servir per la graduació a les escoles. Bé, anècdota tonta a banda. Sí, hem anat a petar amb el, a trobar-nos amb el violí de Max Bruch, concretament amb el seu concert per violí, jo crec que el més famós de tots, la composició que més el de llançar, el fa destacar. Bé, concert per violí número 1 en sol menor, opus 26 de Max Bruch, versió final, perquè com tot, com la majoria de músics, en va fer unes quantes, les va estrenar, no li agradaven, versionar, va tocar, no sé què, la final, la de veritat, la que va estrenar el gener de 1868 i que va convertir-se juntament, evidentment, amb altres concerts per violí, la Fantasia Escocesa, amb les peces més conegudes de, Bruch, i que a més va haver de, i la va dedicar a Joseph Joachim, que direu, ah, un violinista ben trobat, així sempre tindrem un padrí. No, no, és que en Joachim, com que Bruch no era violinista, va demanar ajut a Joseph Joachim per compondre aquest concert. Bé, aquesta serà la primera de les obres del programa d'aquest concert que us anunciàvem de la Simfònica del Vallès al Palau de la Música Catalana. Comença amb en Bruch i continua amb Haydn. Sí, la Simfonia a Oxford, i sembla que d'una manera o d'una altra, o recargolada o no, ens anem acostant cap a la pompa i la circumstància, que és el gran títol d'aquest concert. Ho dic perquè aquesta Simfonia, la 92 en sol major, la número de catàleg Hoboken 92, és coneguda popularment com la Simfonia Oxford, una ciutat d'Anglaterra coneguda per la seva universitat i per altres coses que no venen al cas. Bé, una de les tres sinfonies que li van encarregar a Haydn, que li van encarregar el Comte d'Ugny, el Comte d'Ugny, li va demanar tres sinfonies, cosa que ara ja no crec que ja no es deu fer, això. De fet, tampoc deuen quedar gaires nobles per anar encarregant els compositors. I que ell, com tots els músics, doncs, bueno, l'havia de fer, no l'acabava, no sé què. I finalment la va estrenar dirigint-la ell mateix en la cerimònia en què va ser nomenat honoràriament doctorat a la Universitat d'Oxford, i d'aquí el títol. Mira tu si és fàcil. Doncs, com us ho deia, ens anem apropant a Anglaterra, a Londres i a Sir Edward Elgar. El programa avança i ara ja no només és una referència a Oxford, ara és ja concretament la Crockett New Venture, coneguda com in London Town, opus 40, d'Edward Elgar. Elgar acabava de tenir un gran èxit, acabava, feia una estona, diguéssim, amb les variacions Enigma. I després va fer The Dream of Gerontius, el somni de Geront, amb el qual va fracassar absolutament. I pel que sembla, això no ho diu ningú, però jo, després de llegir moltes coses, tinc la sensació que Elgar era un home, com a mínim, que es deixava influir molt pel que passava amb la crítica i els espectadors. I el tio va quedar absolutament devastat. Tant que va arribar a imprimir una frase que ha quedat escrita per sempre més i que tothom en fa referència quan parla d'Edward Elgar, i que diu que Déu està en contra de l'art. Bé, en qualsevol cas, aquest home va fer l'obertura Cochrane, aquesta que també forma part d'aquest repertori, va tenir èxit i Elgar es va tornar a oblidar a tot plegat. I per fi arribem a la mare de tota la cosa, la propietària del títol, Pompa i Circumstància, la marxa número 1 de Pompa i Circumstància. Perquè n'hi ha 5 de marxes. Heu sentit alguna vegada les altres 4? No, la vida és així, de complicada. Bé, en qualsevol cas, aquesta marxa que troba el títol, direu, d'on surt aquest títol? Doncs surt concretament d'Otelo. Però bé, això és una anècdota sense més. És la protagonista absoluta d'aquest concert de la Simfònica del Vallès al Palau de la Música Catalana dissabte a les 6 de la tarda.
I ara, un altre toc de cultura.
Vet aquí que ja hem arribat al dia, és inevitable perquè és lloc de referència i la programació és absolutament fantàstica, des d'aquí ho dic sense embuts. Hem arribat al dia en què us recomanem un concert de l'Auditori, i no un qualsevol, bé, això intentem no fer-ho mai, no recordo haver recomanat qualsevol cosa, sinó coses que ens interessen. En aquest cas és ni menys ni més que la Messa de Requiem, la Missa de Requiem de Giuseppe Verdi. L'Auditori ha titulat el concert Requiem de Verdi 360 graus. Que dius, dona-li la volta i tornem a començar. Bé, deu ser per la cosa de global o Verdi global o no sé, no acabo... En qualsevol cas, que sapigueu que al programa només hi ha la Messa de Requiem. No hi ha res més. I és el concert que té programat l'OBC aquest cap de setmana, és a dir, divendres, dissabte, diumenge, en horari de divendres 8:45, dissabte a les 7 i diumenge a les 11 del matí. Giuseppe Verdi i la seva Messa de Requiem, una música que ha transcendit d'una manera immediata, va transcendir d'una manera immediata i gairebé brutal, diria jo, el seu, diguéssim, espai natural, que era els actes religiosos, per anar a pedar a tots els auditoris i a tots els públics. Hans von Bülow, el director, una vegada va dir que aquesta era una òpera amb vestit eclesiàstic. Encertadeta, la frase de von Bülow. Hem començat amb l'ímpetu desbordant, amb tota l'orquestra atacant, diria jo, l'espectador, en el bon sentit de la paraula, i ara us ofereixo, jo crec que, des del meu punt de vista, la filigrana més increïble d'aquesta Messa de Requiem, que és el Lacrimosa, diguéssim-la. Bé, abans també m'he embolicat una mica amb el rotllo del títol, Verdi 360 graus. És evident que hi ha una intenció molt... molt clara en aquest títol, i és que si aneu al concert us trobareu que, a més de la música, de l'orquestra, del magnífic Kazuji Ono dirigint, de la Cristina Ferri soprano, de l'Anna Ibarra, mezzo, el Bruno Ribeiro tenor, la Michelle Petrucci baix, l'Orfeó Català i el cor jove de l'Orfeó Català, us trobareu, dic, amb un mapping, el que se'n diu un mapping, la veritat és que no sé com traduir-ho, un treball d'art projectat sobre les parets de l'Auditori que acompanyarà tota la interpretació. D'aquí, suposo, també em tiro una mica a la piscina, m'imagino que també ve aquest 360 graus, Verdi 360 graus, que han afegit al títol. Bé, Messa de Requiem. La Messa de Requiem té història, com pràcticament totes les partitures, crec jo, de la música clàssica, i suposo que les de la moderna també. Però en aquest cas jo em sé aquestes de la clàssica. La va dedicar Verdi a un íntim amic, l'escriptor Alessandro Manzoni. Per què eren amics? Doncs perquè compartien sobretot filosofia, vivències i lluita, la del Risorgimento, la de la gent, els intel·lectuals, que estaven compromesos amb la unitat d'Itàlia, ja sabeu, a finals del segle 19, aquella voluntat d'unir Itàlia, en què precisament Verdi va jugar un paper molt important, fins al punt que el va pensiero, el famós va pensiero de la seva òpera Nabucco, va estar proposat com a himne nacional, perquè d'una manera espontània la gent el cantava per fer referència a aquesta lluita de la unitat d'Itàlia. Bé, doncs Manzoni, que era amic en tots els sentits i que estava totalment vinculat a Verdi en aquest compromís amb la unitat d'Itàlia, va morir, i Verdi li va escriure aquesta increïble messa de Requiem. De fet, les circumstàncies van venir rodades perquè Verdi escrivís aquest Requiem. Feia molt de temps que estava, tenia allò a mig coure la idea de fer un Requiem en col·laboració amb Gioachino o Rossini. Hi havien treballat, de fet, hi ha parts d'aquesta mesa de Requiem que estan agafats ja d'aquesta feina amb Rossini. Però Rossini, com sabeu, va morir abans de Verdi, i l'amic es va quedar una mica penjat. Aleshores, la mort de Manzoni, juntament amb el fet que Verdi s'havia com mig retirat després de l'èxit esclatant d'Aïda i va deixar la música d'òpera per una llarga temporada, per bé que va fer altre tipus de composicions, es van ajuntar perquè, en un moment donat, Giuseppe Verdi compongués aquesta catedral immensa de la música, que és la Messa de Requiem, que l'auditori ha intitulat Requiem de Verdi 360 graus i que podeu veure el cap de setmana, ja sabeu, divendres al vespre, dissabte al vespre, diumenge a les 11 del matí.
ara, un altre toc de cultura.
La peça es diu Fantàstica. És el single de presentació d'un treball nou. Tot és nou de trinca, aquí. Tot és nou de trinca. Porta l'empenta de la gent que engega coses i que ho engega amb molta, molta il·lusió. Dic que és el single de presentació d'un disc que es diu Basat en fets reals. Bé, el títol és aquest. D'un grup que es diu Portobello. Portobello, ho he de dir perquè de veritat que tinc al cap. Jo no sé si a vosaltres us passa. Hi ha a vegades termes, imatges, olors, sons, no sé què, que immediatament al cap us porten una música. A mi em passa, i a vegades no sempre són músiques fantàstiques, meravelloses, de grans compositors. A mi em passa que cada vegada que llegeixo, dic, o algú diu Portobello, em ve al cap aquella cançó que, sincerament, no ho recordo, però em sembla que és de Mary Poppins, o sigui, imagina't tu, Portobello Road, que és aquella mena d'equivalent del Mercat de la Boqueria de Barcelona, que tenia un encant fa 30 anys i ara només és una atracció per turistes. Bé, dit tot això, que no ve el cas, però que fa que a mi el cap constantment em vagi a parar aquella cosa i això atabala, us explico que Portobello és una cosa que neix amb l'empenta de dos germans d'Altafulla, Antonet i en Jonet Blázquez. I que abans de néixer, com qui diu, sí, com qui diu, no, abans de néixer, ja van ser notícia. Per què? Perquè van posar a la venda les entrades del seu primer concert, un concert que tenien programat el 29 d'abril a la sala Lo Submarino de Reus, i aquestes entrades que van posar a la venda es van esgotar en una setmana, cosa que hi ha gent que porta 30 o 40 anys dedicant-se a la música i ni en els seus somnis més humits els ha passat. Doncs ells, en una setmana, van vendre totes les entrades. El primer videoclip, que es diu, per cert, Hem nascut castellers, i aquí tenim una pista també de que tenen un públic fidel que els segueix, ja porta més de 25.000 visites, si no m'equivoco l'última vegada que ho he mirat a YouTube. O sigui que Portobello neix amb una empenta que dius, Déu meu senyor, què els passa a aquests nois que fan això? Bé, per acabar-ho a arrodonir, batejat amb els millors padrins, i quan dic això em refereixo sobretot a la participació de David Rossell, ni més ni menys, que l'ha produït, ha produït el disc, i que participa també, posa la seva veu, el track, el tall Fantàstica. Hem nascut castellers. Això diu aquesta cançó, aquest és el títol, i és, comença amb aquest toc que tots els que som de segons quina terra doncs ens posa els pèls de punta. Vés a saber per què. És una cosa atàvica, que és aquest toc de castell. i que, evidentment, té molt a veure, vaja, està en l'ADN, està en la genètica d'aquest grup, d'aquests Portobello, que, evidentment, se'n declaren, no? Vaja, hem nascut castellers, que més clar no es pot dir, no es pot dir de cap manera. I que, d'alguna manera, jo crec que també s'alimenten i veuen d'aquest públic fidelíssim i entusiasmat fins la medul·la òssia roja, que és la gent que viu a l'entorn del fet casteller. Si venim de la gralla i venim del toc de castells i venim de l'ambient de plaça en què pràcticament podíem sentir, doncs això, allò que se sent al mig d'una plaça farcida fins a dalt en dia de castells, ara ens trobem amb aquesta música que ens porta directament, ens arrossega, jo diria que agafats pel clatell, cap als Balcans. I és que així són la gent de Portobello. Heterogenis en la seva creació, en la seva música. Heterogenis totalment, com ho és el disc. Un disc on hi ha 12 temes i cada un, si m'ho permeteu, és fill d'una mare diferent. 12 temes en què trobeu salsa o reggae o aquesta música balcànica o el toc de castells o pràcticament qualsevol cosa que us podeu imaginar. Així són els Portobello, que ells diuen... perquè, clar, això ho fan bé, perquè hi ha molta gent que es passa la vida pensant per què aquest grup es deia així. Jo encara penso en un dels anys 90 que es deien de Ribos Arias i un altre que es deia Lavabos i Torriaga. Per què es deien així? Doncs bé, no ho sé. Els Portobello, segons diuen ells, ens diuen Portobello és un port abstracte inexistent que tots tenim situat a la nostra imaginació, on sonen melodies de quasi bé tot el món. Portobello, disc nou, basat en fets reals. Ja és al mercat.
Tocs de cultura.
I ara, un altre toc de cultura.
Vet aquí el concert per piano número 3 en do major, l'opus 26, de Sergei Prokofiev. Vet-el aquí. I ve a visitar-nos, o el portem aquí perquè tregui el nas, perquè és la primera de les peces d'un programa de la Banda Municipal de Barcelona, de la qual, com sabeu, som grans seguidors, a l'Auditori, el diumenge 22 de maig a les 6 de la tarda. Com dèiem, primera peça... aquest concert de Prokofiev, aquest concert número 3 en do major, opus 26. Thank you. concert que, tot sigui dit, és pràcticament una excepció en la història universal de la música clàssica, si més no. No em ficaré en aquest jardí, de la música clàssica. Ho dic perquè Prokófiev el va fer, el va estrenar amb l'Orquestra Simfònica de Chicago. Ell, personalment, va executar la part del solo i va ser un èxit. O sigui, i punt. I dius, què? Però si la música clàssica sempre hi ha desgràcies, no sé què, i això ha aprofitat d'aquí, l'altre que ho versiona, i aquell que es deprimeix i que no, bé, i ningú no el vol acceptar. Doncs així va ser. I, a més, ha aconseguit una gran popularitat i la crítica i el públic han estat d'acord, cosa que és pràcticament una mena de miracle seglar que ningú no pot entendre. Molt bé. Aquesta serà la primera de les peces, la primera part del programa del concert de la banda municipal a l'Auditori. Aquest concert per piano número 1 de Prokófiev. I després anirem al plat, al segon plat, que és el que dona títol al concert. Que tenen millor memòria auditiva i registre o memòria eirètica o el que calgui, per haver endevinat que això és una part, un moviment dels planetes de Holst. Els planetes de Holst es titula el concert de l'Auditori. Concretament, he cedit aquesta mena de moda ferotge que ens té a tots atabalats i adelerats, i he cedit, dic, i he posat el moviment que fa referència a Mart. Ja sabeu que els planetes de Holst consta de 7 moviments, que dius, ui, em falten planetes, un moment que ara t'ho explico. I aquest, concretament, cada moviment està dedicat a un planeta i aquest, concretament, és el de Mart. Aquell lloc on la gent com Elon Musk i d'altres, i el de Virgin, volen que anem a viure i tant sí com no, oblidant que també és la... que encara estem a la Terra i encara la podríem fer funcionar una estona més. Que sembla que és el mateix que li hauria passar a Holst, perquè, com us deia, 7 moviments, 7 planetes. Per què hi falten planetes? Doncs, primera, la Terra no hi és comptada. La Terra no sé què ens passa, no? Això de tenir-la tan a mà i tan a l'abast i que sigui tot tan fàcil, doncs fa que la deixés de banda. I després, perquè Holst la va compondre en un moment en què Plutó encara no havia estat descobert i, per tant, no se'l considerava planeta, i, per tant, encara no havia tingut temps, però el van descobrir l'any 1930, encara no havia tingut temps de que després hagués estat postergat i definit com a planeta nan i ajuntat a la, diguéssim, a la fila dels, a la regla dels poc llestos juntament amb Ceres i Eris. Bé, històries a banda. Els planetes de Holst, banda municipal. Historietes d'aquest, perquè acabo explicant historietes, però sembla que això, d'alguna manera, a vegades fa mangera i fa que la gent s'encurioseixi, jo, si més no, ho intento, a l'entorn d'aquests planetes de Holst. Doncs resulta que van estar... La idea va sorgir mentre Holst i uns companys, uns col·legues, estaven de vacances a Mallorca, quin tòpic, eh? Doncs sí, i miraven els astres. Veu que aquella època no hi havia televisió, per sort d'ells, i no havia, podien veure porqueria. Miraven els astres i parlaven d'astrologia. I mentre els companys parlaven d'astrologia i no sé què, Holst va començar a coure la idea d'escriure aquesta obra que, mica en mica, ha esdevingut una de les més importants, segons la consideració de la crítica i de tothom, del segle XX. En podeu gaudir el diumenge 21 de maig a l'Auditori, als Planetes de Holst, amb la Banda Municipal de Barcelona.
Tocs de cultura.